En els pròxims 90 minuts a Orgull Ràdio agafem el ganivet i... obrim el meló.
Avui, 14 de febrer, és la fita coneguda arreu del món, menys a Catalunya, com a Sant Valentí, el Dia dels Enamorats. I per això avui parlarem de l'amor i de totes les seves implicacions. Que en són moltes, oi?
Uf, continua, sisplau.
De debò, Pumba, fa pudor.
Oh, ho sento!
Tu no, ells. Ell... ella, a soles.
I que t'ha de dolent?
No t'has adonat.
Què?
M'oloro lo pitjor.
Com?
Perquè aquests dos ja s'han enamorat. Tornem-hi a ser d'això.
Benvinguts de nou a Obrim el Meló. Jo sóc Marta Tiana i, com sempre, m'acompanya Blau Piqué. Hola, Boniqué, com estàs?
Pues la veritat, enamorada de tota la gent que ha passat per aquí el programa.
Sí, sí, avui tenim gent que tela, eh? Però nosaltres més aviat, jo crec, Blau, que ens hem posat la disfressa del Grinch, no? Del Grinch de Sant Valentí. En comptes de fer-li el lleig al Nadal, avui obrirem el meló per deconstruir aquesta diada capitalista i patriarcal. I tot i que sonen a paraules molt fortes, nosaltres crec que no hem trobat una millor manera de definir tot el que comporta Sant Valentí.
I ara, segurament us preguntareu, què coi fan aquestes dues persones maloneres parlant de l'amor el dia de Sant Valentí? Doncs perquè, a més de ser el dia en què es diu que els ocells comencen a aparellar-se, pastisseries, perfumeries, sabateries, El Corte Inglés i Inditex i companyia saben que el 14 de febrer comporta calés. Molt aviat explicarem més detalls del tema, com sempre de la mà de convidadis molt guais i estupendis.
Que no vols el rei, que hi ha de ser el rei que ve caner.
Arrenquem el meló de l'Amú amb la reportera i col·laboradora habitual d'aquesta casa, Brigitta Labú. Avui ens ajudaràs a explicar conceptes clau relacionats amb l'amor, el sexe i les relacions. Brigitta, tu també tens una Grinch de l'Amú?
Nena, tot el que... Bona tarda, per cert.
Bona tarda.
Tot el que he après, ho he après a vosaltres i no sabia que tenia el Grinch, però que sí. Sí, sí, sí que el tinc, no ho sabia. Pensava que era jo sola.
Doncs amb aquest Grinch a sobre que portem totis avui, anem a definir una miqueta alguns conceptes que ens ajudaran a, com deia ara Blau, no? A explicar i a fer aquest programa d'una manera més lleugera. Comencem, jo crec, que amb l'amor, no? Que és el tema principal. I bé, sabem que l'amor és un concepte molt ampli, no? Que es pot estimar la natura, la feina, els amics, la família, els estudis, algun objecte. Per exemple, jo adoro la meva col·lecció de joguines sexuals, no?
Dilo clar. Estàs molt enamorada, nena, de les teves joguines.
Ai, sí, moltíssima. El Satisfyer em torna boja a mi, però bueno. Però avui no ens enfocarem tant en els meus joguines sexuals, sinó que avui ens interessa enfocar-nos en el concepte de l'amor romàntic, no? Aquell que surt a totes les pel·lícules de Disney i amb les que ens hem criat la vasta majoria. I doncs, Brigitta, comencem a respondre això, no? Què entenem per amor romàntic?
Ai, mireu, el Die descriu que l'amor... Com una inclinació o afecció viva envers una persona o una cosa. Però el concepte de l'amor romàntic, segons la Viquipèdia, es tracta d'un tipus d'afecte que, d'entrada, ha de ser per a tota la vida, o sigui, el t'estimaré sempre, exclusiu, això que és maco, no podré estimar ningú més que tu, quina mentida, incondicional, t'estimo per sobre de tot, sí, sí, implica un elevat grau de dependència afectiva, que això és el que més m'agrada. Sense tu, no podria viure. Que maco.
Quin rotllo, també, eh?
Yeah.
No, jo ho trobo molt encertat per tota la vida, clar que sí. Ja que us comprometeu, que us comprometi, doncs per tota la vida. I depèn de l'altra persona.
Una idea una mica antiquada, eh?
Sí. Bueno, a més, jo crec que cadascú es fa o hauria de fer-se la relació a mida segons les necessitats de cada persona, no? I per això cada cop més veiem una diversitat més àmplia de models o orientacions relacionats com poden ser el poliamor, l'anarquia relacional, les relacions obertes... És tot un meló. Per això definim què és el poliamor i què és la monogàmia.
Ojo, que té tela que una senyora conservadora us digui a explicar a vosaltres el que és el poliamor, si ja ho sabeu, però bé, per les que no ho saben. El poliamor versus monogàmia. Segons el llibre Ètica Promiscua, de Dossi Easton i Janet W. Hardy, algunes persones consideren que el poliamor inclou totes les formes de relació que no siguin monògames, és a dir, que sigui una relació exclusiva entre dues persones, mentre que altres persones es refereixen al poliamor només quan tenen relacions emocionals a llarg plaç amb més d'una persona i no múltiples relacions sexoafectives esporàdiques. Que això, wow, hi ha molta espavilada que va picant i diu, és que és poliamor. No, ets una descarada.
Anem de llit en llit, eh? Un altre tema força gros són els drames i els percals amorosos, no? Que cap parella o parelles, en aquest cas, se'n salva. En el món queer, però, es parla molt d'un concepte que són els boyodrames. Brigitte, tu n'has tingut mai algun d'aquests drames relacionals?
No, perquè no tinc temps, nenes. No, a més, jo m'enamoro d'una fulla cacau, eh?
Què vol dir això?
Sí, però m'enamoro a la meva manera. Així que, bueno, bollodrames i drames relacionals, segons el web comosuperarunbollodrama.com, que té tela, que té tela, un bollodrama és una situació d'alta intensitat emocional dins d'una relació entre dues dones. Per tant, drama assegurat.
Drama.
Bueno, entre dues dones, entre dos homes també, entre un home i una dona també, entre persones no binàries també, no? Vull dir...
Però, nenes, el de bollo, per què diuen bollo? Perdona, però m'he entès del bollo.
El bollo, sí, perquè representa que quan les dones s'anaven a cuinar a la cuina, en vez de fer com el rol de gènere, anaven a cuinar bollos, no? Cuinar bollos. I en realitat era sexe.
Ah, no, m'encanta. Si és que el que no aprenem avui...
Curiositats del bollodrama.
Ah, doncs, llavors està més associat a les dones, nenes.
Exacte, sí.
Clar,
per una cosa que és per vosaltres...
Home, el terme bollodrama sí, però és el que dèiem abans. Cap parella se'n salva, de tenir drames de parella i relacionals. Vull dir...
Complita, hi ha uns senyors complita. Que seria... Platanodrames, és que no sé.
No, que això serien temps exclusius. Els platanodrames també poden ser bollodrames. Però sí, tot tracta de drames en les relacions. Un altre lloc on també podem trobar drames és a Tinder i les apps per lligar. Brigitte, tu ets massa vella per fer servir aquestes apps per lligar, no? però en coneixes
alguna?
Bueno,
tinc molta experiència.
Ah, i quines coneixes?
No, de conèixer-les totes, nena, perquè estic al dia, eh? Jo sóc vella de amb ve alta, de guapa. Però mira, conec a Tinder, Grindr, Xi i apps per lligar, però abans que tot això, els chats i tot allò que havia antigament, nenes.
Clar, amb les pessetes, no? I els vídeos i tot això.
Les pessetes, els vídeos i també... Però ja sabeu que jo sóc de producte de proximitat i a mi el que m'agrada és el contacte visual... I sobretot, nens i nenes, com es parla i la manera de presentar-se. Perquè tot això vostre, jo trobo que per vosaltres és molt còmode des del sofà. Però, nenes, s'ha de veure. Només amb una mirada ja tenim prou, o no?
Total. I això ens ho explicarà més endavant Belolit, que vindrà en aquest programa sobre les mirades i conèixer persones noves i crear-nos expectatives, també, no? Que és un altre meló molt gran. Però tornant als apps per lligar, em sembla que Tinder és bastant heteronormatiu, no? I per això existeixen, doncs, com dèiem, altres apps. Grindr, que em sembla que el fan servir més el col·lectiu gay, o She, que el fan servir més el col·lectiu de lesbianes. Però, bueno, sabem tu, Brigitte, que ets més de l'antigua i que a tu t'agrada més, m'imagino, anar a bars, potser, no?, a lligar. O on lligues tu? On t'agrada fer-ho?
Doncs he tingut la sort que m'han lligat molt, més que una servidora. Llavors, però sí que, repeteixo, soc més del tu a tu i d'una miradeta, nena. Al supermercat, quan pujo l'autobús, o el senyor de, o la senyora... Per cert, porto una temporadeta que hi ha molt... Mira, una primícia, eh? Moltes senyores s'estan interessant per una servidora. Tinc 116 anys, encara no ho he provat, però visto lo visto, estic oberta a provar-ho.
Oh, uau, mai és massa tard per començar a construir-se, clar que sí. Doncs,
doncs jo ja vull desconstruir-me, nenes, que tinc pressa, que haig de marxar, per favor.
Home, doncs sí, doncs Brigitte l'amor, no et deixo ja, et deixem marxar. Esperem que et vagi molt bé en l'amor, i tot i que ja sabem que segurament triomfes molt, ens ho acabes de confirmar, de fet, gràcies per haver-nos ajudat a fer aquest diccionari teòric. Fins la propera.
Visca l'amor.
Adéu, Brigitte, gràcies.
petons.
Segueix Obrim el Meló a Twitter. @obrimelmeló. Estàs escoltant Obrim el Meló a Orgull Ràdio.
Primer hem de crear l'amor. Percussió. Acords. Ben! Molts.
Doncs ara tenim aquí a Belolid. Ell hi escriu, tradueix i és autor i d'entre molts altres llibres de... Follem? De què no parlem quan parlem de sexualitats? De l'editorial Bridge 2019. I també tenim aquí a Sílvia Catalán, psicòloga en sexualitat, parella i relacions i directora de Sexe Fora de Norma, que és un concurs de literatura eròtica no convencional, d'entre els quals un dels relats finalistes del 2021 s'hi troba Tardes, de Belolid.
Creus que a ella li agradaràs perquè no preguntes?
Com esteu?
Molt bé. Molt bé. Encantada d'estar aquí.
Doncs nosaltres molt bé i molt contentes també de tenir-vos aquí avui. Però nosaltres us hem convidat avui per parlar de l'amor. I és que avui hem obert el meló per deconstruir aquesta idea de l'amor. Ens hem posat la disfressa del Grinch de Sant Valentí. I per això ens hem preguntat, no? Primer de tot, com es mostra aquest amor en la cultura que ens rodeja. Perquè és evident que ni el porno mostra el sexe real, ni les comèdies romàntiques tracten l'amor com és, no? Què passa amb aquest imaginari col·lectiu de l'amor i el sexe?
Clar, jo crec que és important diferenciar entre l'amor genèric, diguéssim, l'amor de parella, vale? Són coses com diferents. Evidentment, l'amor és una emoció bàsica, ens empeny a vincular-nos i és meravellós i fantàstic. El problema està és que a nivell social, no? Doncs ja fa molt de temps que anem arrossegant una idea de l'amor molt construïda d'una forma poc sana, deixem-ho així, de l'amor de parella parlo. De l'amor de la família també, perquè ara no hi entrarem, entenc jo que no és el core del tema, però que l'amor de família també ens fa molt de mal i que ens mengem moltes coses.
Total.
També. Altres, és veritat que l'amor de parella, no, l'hem categoritzat com aquest amor romàntic, no, i ara, per sort, comencem, bueno, comencem ja fa temps que es comença a fer i que s'està fent, tot el tema de la deconstrucció d'aquest amor romàntic. Uh-huh.
Que se n'està parlant clar, moltíssim, eh?
Clar, per mi un dels problemes bàsics de la representació de l'amor a la cultura, com si diguéssim, és que en moltes de les pel·lícules que veiem o sèries, etc., la gent s'enamora sense conèixer l'altra persona. Per tant, reforça la idea que tu, en realitat, el que fas és abocar les teves esperances, els teus desitjos, sobre una mena de recipient buit, que llavors el més fàcil de tot és que et decebi, no? Perquè, evidentment,
total,
el que tu tenies al cap, potser aquella persona no ho compleix, no? I, per tant, per mi crec que el problema més greu de tots de l'amor romàntic és que es dona per fet que tu t'enamores d'una idea i no d'una persona concreta que té, doncs, segurament moltes coses bones i també algunes coses dolentes, però que serà conèixer aquesta persona el que donarà més garanties de que després la cosa no decebi, no? Perquè si a tu t'agrada algú perquè resulta, doncs, això, no? que hi tens coses a parlar o que de cop t'obre mons que tu no coneixies, que t'apassionen, etc. I quan vas coneixent aquesta persona veus que t'entusiasma, meravellós. Però si el que t'entusiasma és una idea que tu tens i que vas fent coincidir amb el que pots de l'altra persona, aquí hi ha el problema greu, diria, no? Bueno, més enllà de que estem parlant sempre de dues persones i sabem que la vida va per altres bandes moltes vegades.
Clar, perquè ara Sílvia deia l'amor de parella, no? Però és evident que la parella pot ser un trio o pot ser diverses parelles, no? Que hi ha diferents maneres d'experimentar aquest amor romàntic. I ara Bel deia una cosa molt, molt interessant, perquè això de que les persones s'enamoren sense realment conèixer-se. Ara estàvem buscant cançons a Disney, no? Per posar en aquest programa i ens hem trobat amb la de la Sirenita, per exemple, no? En l'escena on estan en el barco, que clar, ella no pot parlar. I la idea o la pel·lícula tracta sobre que el príncep li ha de fer un petó sense haver parlat amb ell abans, no? Clar, home, això és problemàtic per molts sentits, vull dir, on queda el consentiment, no?
Clar, i tot això de tenir amor a primera vista, no? Que també et quedes amb la primera vista de què? La primera idealització que et fas tu d'aquella persona, no? Potser?
Bueno, al final tots... o sigui, evidentment, tu quan coneixes una persona de bones a primeres sempre et fa una primera impressió. I a més és una impressió molt ràpida, vull dir que estem parlant de pocs segons i tu ja tens una certa idea i et fas una certa expectativa d'aquella persona. Però així com, per exemple, quan coneixem un company de feina o a un company de classe o a una persona que ens presenta un amic, no ens fem com tota aquesta idea, no? De buah, quina passada, aquesta persona m'omplirà per sempre, l'amor romàntic el que ens porta és això. I no només això, sinó que a més ens porta a pensar que és inevitable això. És a dir, no? Un d'aquells mites de l'amor romàntic és com, no puc evitar estar tan enamorada d'aquesta persona i a més, clar, com que no puc evitar, la sensació és tan intensa, evidentment, doncs, si ha de venir una bruixa a treure'm la veu o he de renunciar a tota la meva família, els amics i el meu entorn per casar-me amb el príncep, doncs, evidentment.
Sí, sí, ja, total. Vale, antigament el sexe era posterior a l'amor i al matrimoni, però avui el sexe normalment com va primer i fins i tot a vegades no fa falta que hi hagi amor, no?, a l'hora de tenir sexe amb algú. Què ha canviat en la nostra manera de percebre aquests dos conceptes?
Jo ho dic perquè em fa gràcia que antigament el sexe era després de l'amor, bueno.
Ho posem en qüestió, és veritat.
De forma, diguéssim, legal, entre moltes cometes, sí, però que els cafeos hi ha hagut tota la vida, també és veritat. Però és veritat, no, que tenim com d'una cultura on aquesta virginitat, evidentment, femenina.
Sí, això és una altra.
Era molt preuada, no? I fins que no hi havia com aquest amor, i li poso totes les cometes del món, doncs no podia haver-hi sexe.
Clar, no? I a més que la gent es casava, no? I tenien sexe però només per tenir fills, no? Que també era una altra concepció totalment diferent,
bueno,
del sexe.
Això també posem-li les cometes, no? Crec que el que hem guanyat, com si diguéssim, és l'acceptació social que la sexualitat pot tenir a veure amb el plaer i amb el desig i que no té per què tenir a veure amb un contracte matrimonial o amb una funció reproductiva, no? Que evidentment, tot i que l'acceptació social fos que era per contracte matrimonial i amb finalitat reproductiva, això no vol dir que la gent no es busqués la vida, perquè són persones i moltes vegades el desig, doncs, pot més que les normes, sobretot si aquestes normes són absurdes, no?
Però, totalment.
Però crec que també el que hem aconseguit d'alguna manera és posar sobre la taula què és sexe i què és violència. En el sentit, doncs, que, per exemple, jo recordo una dona bastant més gran que jo, que m'explicava el que per ella havia sigut una experiència sexual desagradable, no? que era a casa seva, va arribar el seu marit, li va aixecar les faldilles, la va violar, bàsicament, li va aixecar les faldilles, li va fer un petó i bona nit que tenim per sopar, no? Sense, no només sense que hi hagués paraules, perquè abans parlàveu del consentiment, quan no pots parlar, però bueno, el consentiment es pot donar de moltes maneres. I crec que la connexió, no, amb l'altra persona t'hauria de permetre estar, doncs, amb la recepció al màxim, no, d'aquest estadi d'aquella persona, i quan tens dubtes pots buscar confirmació oral o confirmació de la manera que sigui, no? Però en tot cas que el consentiment es dona de moltes maneres que no sempre són verbals, no? Doncs això, no només no li va preguntar res, sinó que no la va mirar a la cara, no? Perquè va aixecar les faldilles des de darrere, ni va mirar els ulls, ni va preguntar com estàs, ni et ve de gust, ni va, no sé, no? No hi va haver cap interacció humana, diguem-ne, no? Que tingués en compte el desig d'aquella dona. I arran d'aquesta història que em van explicar, jo vaig escriure un conte que es diu La, que és La mala reputació. I recordo que en aquell moment, que era, doncs, em sembla que era, no sé si era 2014, quan va sortir aquest llibre, o 2012, jo recordo que alguns amics meus, homes cisgènere, van llegir aquest conte i no van veure que això fos una violació, d'acord? Les meves amigues, curiosament, sí que van veure molt clar que allò era una violació.
Ja, aquí passa alguna cosa, no?
Aquí hi ha un problema de com ens eduquen, no? I crec que en aquests 10 anys que han passat, des que jo vaig escriure aquest conte i que es va publicar el llibre fins ara, crec que hem fet prou feina i hem parlat prou de què significa sexe i què significa violència, com perquè cada vegada més gent tingui clar què és violència i què no és violència, no? I l'altra cosa perversa és com l'amor moltes vegades és una excusa per fer-nos fer coses que no necessàriament volem fer, no?
Total.
Llavors, això evidentment sempre recau sobre les persones educades per ser dones. Les persones educades per ser homes pues, l'amor és un extra que els hi juga a favor en tot cas perquè els hi renten gratis els calçotets, no? Però les persones que ens han educat per ser dones, això de l'amor és una manera de fer-nos assumir moltíssima feina gratis, que no necessàriament tenim per què voler-la fer ni necessàriament ha de ser la nostra responsabilitat, no? Llavors l'amor és una mena de xantatge sexual, una mena de xantatge perquè et converteixis en esclava domèstica. I crec que està bé, no?, que ja fa un temps que ens estem preguntant un moment. És a dir, podem acceptar que si jo, a mi se m'exigeix això, jo també he de poder exigir això, no? Si estem parlant d'amors en relacions doncs en peu d'igualtat, és normal que a mi se m'exigeixi fer 90 i a l'altra persona se li exigeixi passar per aquí de tant en tant? O això no és normal, no? Llavors crec que estem també lluitant molt fort, no només contra aquestes idees, sinó contra la interiorització d'aquestes idees, no? Sobre com des de dins, no? Nosaltres ens han educat per ser d'una manera concreta, podem deconstruir-nos tant com vulguem, però tenim una sensació de culpa que és real i tenim una sensació de culpa que cal adreçar, que cal tenir en compte i, bueno, i que cal també doncs, analitzar, no? I deslliurar-nos-en perquè és una maquinària super ben construïda.
Clar, clar. Total. O sigui, es tracta al final de tot un sistema, no?, de petits engranatges que ens fa no veure que hi ha més enllà, no? Uh-huh. Bel, en una entrevista en el diari Público, on parleu del teu llibre de Follem, dius que s'aposta per un sexe molt poc humà i que més aviat ho veiem com un bé de consum. Nosaltres ens preguntem que si és la falta d'educació sexual, no?, o aquests ideals imposats a l'amor romàntic que formen part d'aquest engranatge d'un sistèmic directament, si tot això ha propensat aquesta deshumanització del sexe.
Clar, jo parlo de dues coses que passen una mica alhora, que és donar per fet que una relació a llarg termini, no estic parlant d'amor per tota la vida, estic parlant d'una relació que duri més de 2 anys, posem, no?
Vale.
Es perdrà l'interès en el sexe entre les persones que tenen aquesta relació perquè, bueno, perquè ja no és novetat, no? I per tant, s'assumeix que l'amor acabarà en no tenir sexe o que el sexe no sigui tan interessant. I alhora s'assumeix que el sexe esporàdic ha de ser sense amor. I ja no estic parlant d'amor de com t'estimo, sinó amb les mínimes cures de hola, estic amb una persona.
Total.
I per tant està bé que aquesta persona amb qui estic tenint relacions sexuals la tracti com una persona. No estic parlant d'amor o casem-nos, enamorem-nos i siguem Disney feliços. No, estic parlant de les mínimes cures que tens cap a algú amb qui t'estàs relacionant sexualment i potser en algun moment sexoafectivament, no? Llavors el que jo proposo d'alguna manera és, ostres, i si ens neguem a aquestes dinàmiques i si decidim que en una relació més estable, més a llarg termini podem trobar molta excitació també en la sexualitat, podem trobar la part positiva de conèixer l'altre, no? Hi ha determinades coses, hi ha determinades pràctiques sexuals que jo no faria mai amb algú que conec poc, perquè necessiten molta confiança.
Total.
No? I per tant, per mi, l'única manera de poder posar en això, no?, de poder gaudir de determinades pràctiques sexuals és estar amb algú en qui jo confio, no sé si mai podré confiar en algú 100%, però com a mínim 98%, no? Estic 98% segura que si dic prou serà prou. Estic 98% segura que si dic ai, l'altra persona pararà, no caldrà ni que jo digui res més i em preguntarà estàs bé, necessites el que sigui, no? I hi haurà aquesta confirmació verbal de que tot va bé, no? Llavors, això, vendre-ho com que és un desastre, ostres, no, per mi és meravellós, no?, poder tenir relacions sexuals amb persones que fa molt de temps que conec, amb qui ens coneixem i amb qui ens podem atrevir a explorar més enllà del que potser faria amb una relació més esporàdica i alhora també donar-nos l'espai, el dret, la tranquil·litat de poder tractar bé les persones amb qui tenim relacions esporàdiques sense menjar-nos l'olla, no?, de si, bueno, és que si ara demà li pregunto, ei, com està, m'ho vaig passar molt bé amb tu i que bé, quina alegria, moltes gràcies, es pensarà que avui no sé què, bueno, doncs si es pensa que vols no sé què, ja ho parlareu, no?, i ja us explicareu, no?, i aquí hi ha l'altra cosa de quantes coses donem per fetes, que té a veure amb el que deia abans, no?, de que ens enamorem d'uns envasos buits que nosaltres omplim amb les nostres expectatives i això només porta a la decepció, no?, ostres, i si ens comuniquem més? I si en comptes de donar per fet com són les coses, les parlem, no? I aquí podem entrar, si voleu, també amb les relacions, si són monògames o no ho són, o quin problema
clar,
hi ha.
Clar,
no?
jo anava pensant en les relacions obertes, no? Perquè això és un meló també de dir, normalment les relacions obertes potser hi ha una mica el tabú de deixar cadàvers sexoafectius, no? De dir, mira, tinc aquesta parella i la resta són relacions esporàdiques que no hi tinc aquest carinyo i amor. I vull dir que m'ha agradat la reflexió aquesta de dir no, doncs podem tenir relacions esporàdiques i fer-les amb cures i expressar necessitats i límits i que tothom estigui bé amb això, no?
És que, de fet, la Marta posava sobre la taula el tema de l'educació sexual. És una de les feines que jo faig, per exemple, a les escoles, i és una feina intensa, també us ho dic. Clar, però jo, quan venc, no, a la formació i quan parlo amb els alumnes, mai no parlo només d'educació sexual. Sempre els hi remarco que és una educació sexoafectiva, perquè realment els efectes no es poden desvincular de la sexualitat. I aquest jo crec que és un dels grans problemes, no? Que a vegades ens hem posat com aquesta, uah, som supermoderns, perquè, uah, jo follo, què vull, tal, res. Va, molt bé, ok, però no vol dir que estiguis fent servir a les persones. Tu estàs relacionant-te amb una persona i mentre estàs relacionant-te amb aquesta persona en aquest moment d'intimitat, estàs tenint una relació amb aquesta persona. No, ui, relació, què dices, tio loco? No, o sigui, evidentment no t'hi casaràs amb aquesta persona. No cal. O sigui, hem passat ja, no?, d'aquest punt de que si tens relacions sexuals amb una persona t'hi has de comprometre. Que bé, que ens ho hem fet de sobre. Però potser ens n'hem anat, no?, com una mica cap a l'altra banda. Llavors hem d'equilibrar. És com, no, tu pots tenir una relació de cordialitat, quan pots no, hauries de tenir una relació de cordialitat amb totes aquelles persones amb qui te'n vas a dir. Que després no tornes a veure, doncs molt bé, cap problema. Si és una cosa pactada, evidentment, lo del ghosting feo, no, és cap, no. Però si és una cosa pactada, i ara quan parlàvem, no, de les relacions no monògames, relacions obertes, poliamor i demés, clar, una de les grans bases aquí és educació sexoafectiva, però també educació comunicativa.
Totalment, és el que falta i és bàsic, no?
Però també en la monogàmia, eh? És a dir,
sí.
Jo no tinc res en contra de les relacions monògames i ara mateix tinc una relació monògama, però no és una relació monògama per defecte, és una relació en què quan va començar aquesta relació van dir què volem, no? com ens volem relacionar, com ho farem, i ens vam posar sobre la taula totes les possibilitats que se'ns acudien i ens vam obrir la porta a, bueno, a anar-ho parlant, no? I ara que fa, doncs, això, 4 anys que estem junts, no? Anem parlant d'aquestes coses i anem dient, ei, estem bé, necessitem una altra cosa, volem obrir, volem tancar, volem, què volem fer, no? Llavors això crec que és un dels grans regals del feminisme, no? Al final, que és la possibilitat de no donar per positiu o negatiu res per defecte, sinó dir, escolta, a mi què em va bé ara mateix, a tu què et va bé ara mateix, i com podem negociar-ho perquè tothom estigui còmode, no? I moltes vegades, no, quan es parla de no monogàmies, etc., és molt més fàcil la teoria que la pràctica. Conec bastanta gent que la teoria la sap molt bé, la predica, etc., i després la pràctica dius, ui, sembla que no ho estem fent tan bé com ens pensàvem, eh? I jo sí que puc ser superpoliamorosi, però la meva parella que no ho sigui, no? O les meves parelles, fins i tot, que només em mirin a mi, no? I si no ho fan així, no ho estan fent bé, i hi ha com 3.000 excuses, no? Per justificar, al final, la meva incapacitat de gestionar les meves pròpies merdes, no?
Clar, les inseguretats i el gelos, també.
Bueno, i l'ego, també, moltes vegades.
I l'ego, sí.
Estupendi que sóc jo, perquè no em vol només a mi, no?
Clar.
És un pensament humà que pots tenir, però que el tinguis no vol dir que no l'hagis de treballar, no? Llavors, em fa l'efecte que un dels grans regals del feminisme és aquest de dir, d'acord, les coses no tenen per què ser com han sigut sempre, ni tenen per què ser diferents. Les coses han de ser com tothom se senti al màxim de bé, de còmode, de respectat i amb la màxima responsabilitat també pel que fas, no?
Totalment. Sílvia, un dels motius de consulta que apareix a la teua web és la gestió del gelos i la comunicació en parella, que és justament, bueno, aquest meló que acabem d'obrir també. Diries que són sants els gelos i que són naturals? I de quina manera has trobat tu per gestionar-los?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. És molt complicada de respondre. Aviam, l'emoció dels gelos, vale, és natural, en tant en quant el que l'impulsa no és a protegir allò que pensem que és nostre. Vale? Quin és el problema? Que la parella no és nostra. Ja està, aquest és el problema. No? Que a partir de tota aquesta història de l'amor romàntic, no? És com, buah, ens vinculem per tota la vida i llavors aquesta persona em pertany, és quan desenvolupem aquesta part dels gelos que són patològics, no? De gelos, bueno, doncs moltíssima gent en té. La qüestió no és si en tens o no en tens. Evidentment, si en tens moltíssims i no et deixen viure, doncs tu has de treballar i té molt a veure amb l'autoestima, té molt a veure amb l'ego, no?, que ara deia l'Abel i tal. Vull dir que realment, no?, és un tema a treballar. El problema és què fa amb els gelos. És a dir, jo puc sentir una punxalleta quan sé, m'invento, que la meva parella se n'ha anat de festa amb un amic. Penso, ai, bueno, però, no, com que m'he treballat, com que sé que això és normal que ho senti, que a més no tinc cap dret perquè no sóc la mascleta de la meva parella, ni em pertany ni de més, doncs cap problema. Ja està, és val, ok, entenc que té dret, òbviament, és una persona lliure, bla, bla, bla. Què passa? Si jo no he fet tot aquest procés, puc basar-me, no?, en totes aquestes històries de l'amor romàntic i dir, no, no, com que tu em pertanys, hem de fer-ho tots junts, no? És a dir, com un model de parella tradicional de no, hem d'anar al lavabo junts pràcticament perquè tot ho hem de fer junts. Clar, amb això fem molt de mal, però evidentment a la parella com a cosa, no? A la persona que és la nostra parella, a nosaltres mateixos, i això funciona igual amb parelles, que estic parlant de parelles així com a viatge meu, però funciona igual en qualsevol tipus de relació.
Clar. Clar, d'alguna manera és com que s'ha dit molt que els gelos són tòxics, no? Però alhora és com que sonen gairebé naturals, no? O sigui, és molt difícil que no et surtin, el que deies, com bé deies ara, què es fa amb aquests gelos, no? I com se gestionen després.
Exacte. Que siguin naturals no vol dir que no els haguem de treballar i de repensar, Vull dir que tenen una base molt social, no? I de treballar i evidentment, no? Tot el tema del feminisme i posar-te en tot el tema de relacions, doncs, monògames, no?, diferents estils de vincles, de parelles i de més, també fa com que, no?, ho col·loquis d'una forma diferent. Tot i així, sí, podríem dir, no m'agrada la paraula, li posem totes les cometes, ningú em veu, però li estic posant moltes cometes al voltant, és normal tenir gens amb totes les cometes del món.
Fa uns pocs anys, Bel, ens hem posat en el Twitter a investigar així en profunditat i en un dels teus tuits explicaves una història, no? Era alguna cosa així com, vigileu amb les mirades perquè són molt perilloses, i de seguida una mirada en una discoteca et pot fer canviar-te la vida, no? I caure en aquest pou de l'amor. I després, seguidament, deies una frase que a mi m'ha agradat moltíssim, perquè deies, em faran fora del feminisme per fer una apologia de l'amor romàntic.
Interessant això, eh? És el que ens hem semblat una cosa. Anem a deconstruir aquesta frase.
Jo faig molta broma amb això de fer fora el feminisme perquè em fa molta gràcia la gent que es dona la potestat, s'atorga la potestat de dir el que és feminista i el que no ho és, no? I per tant, doncs, jo faig molta broma perquè per una banda se'm considera tot això, no?, en el meu entorn com superfeminista, i de l'altra banda rebo, crítiques a sac de tots els meus haters, no?, per una banda i per l'altra, per massa feminista o per massa poc feminista. Llavors, wow. Això, evidentment, és una broma, no? Però el que jo volia dir és que, la història d'amor, com si diguéssim que estic vivint des de fa uns anys, doncs és una història molt, molt intensa, que m'ha portat per camins que no pensava que em portaria, per exemple, a la monogàmia. Jo feia molts, molts, molts anys que el tema de monogàmia el tenia com, per favor, mai més, no? I en canvi em trobo, doncs, que estic en una relació monògama, que a més és molt còmoda, que és el que crec que ara mateix a mi em convé més, i la meva parella, doncs, evidentment, també ho pensa, si no hauríem canviat les normes, no? Perquè sí que en parlem, però clar, quan jo deia això de l'apologia de l'amor romàntic, era perquè realment aquesta mirada que tu has interpretat, que era una discoteca i potser amb algú desconegut, no era amb algú desconegut, era amb algú que jo coneixia des de feia anys, no? I que sí que ens coneixíem efectivament, que havíem treballat junts, que havíem sigut amics durant molt de temps, i hi ha un dia que fas un clic i dius, ui, espera't, aquí hi ha una espurna, no? Llavors, aquesta cosa de la mirada, no? I a més va ser molt divertit perquè aquest tuit de la mirada, hi va haver algú que deia, ui, menys mal, ja pensava que anava a dir que mirant la discoteca és agressió.
No,
mirar, si hi ha contacte visual, doncs veure què més passa, en principi no és agressió, és agressió que no et facin ni puto cas i tu continuïs insistint, no? Però no, no era el cas. Però no, el que volia fer bàsicament doncs, era celebrar doncs, aquest estat de felicitat amorosa en aquest cas, no? Però també crec que des de la consciència que, del que deia, no? que jo no m'he enamorat, en aquest cas per fi, no? d'una persona en qui jo estic posant expectatives, sinó que una persona que conec, amb qui tinc una relació establerta d'una manera determinada i que compartim determinades coses i determinades maneres de veure la vida, doncs, ostres, es dona una espurna i que bé, no? I quina meravella. Llavors, entenc que això no és molt modern, això de dir, uah, estic superenamorat i quina passada, m'encanta la meva parella i tal. Entenc que s'espera de mi una altra cosa, però crec que també el feminisme ens dona la llibertat, precisament, no? De veure que tot això, de veure què és el que ens està millor, què és el que ens va millor, i també de poder proposar, no? A partir de determinades experiències, de poder proposar canvis socials, no? I crec que per mi el canvi més important és parlar les coses, per l'amor de Déu.
Total, la comunicació.
I no imaginar-te l'altre, sinó conèixer l'altre. No donar per fet que la relació és d'una manera, sinó parlar com és aquesta relació. I no donar per fet que les coses seran sempre iguals, sinó que bueno, les coses canvien, no? Uh-huh. I evidentment, en el temps que fa que estic amb la meva parella, les coses han canviat molt. La nostra situació ha passat doncs, de jo tenir només dos fills a tenir-ne, a part d'aquests dos, una altra criatura en comú, a conviure, bueno, canvis de feina, és a dir, a una pandèmia, no? un confinament aquí tots a casa... I evidentment que les coses canvien molt i està bé que canviïn, no? I deixar aquesta porta oberta que els canvis puguin portar converses més interessants, evolucions també més interessants i també, eventualment, potser en algun dia decidir doncs, que la relació amorosa ha arribat fins aquí i que passem a una altra cosa i que la nostra relació serà d'una altra manera en el futur, doncs evidentment només faltaria, no?
Mm-hmm. També parlàvem de... A l'hora que hem anat a investigar el Twitter, perquè ens agrada molt investigar la gent que veniu aquí al programa. Sílvia, m'agradaria parlar del teu Twitter, també. I m'agradaria treure el tema de Tinder, els perfils tòxics de Tinder, perquè has fet un tuit on demanes que les persones comparteixin bueno, les seves troballes, no?, que hagin pogut tindre per allà. Alguna cosa que vulguis compartir?
Això ve de que l'altre dia estava parlant amb una pacient i em deia, mira, vaig entrar a Tinder, no sé què, i vaig llegir, i era algo com super... A mi em va semblar molt marciano, però després he vist que és bastant habitual, que és com, deia, loques no, feministes menys, algo així.
Uau!
Una menjada d'aquest tipus, en plan, mare mia, la carta dels reis que t'ha apuntat tu solo. I llavors vaig pensar, ostres, és que això... Clar, jo havia estat usuària de Tinder, però fa uns anys, sí, uns quants anys ja, bastant, com per el principi. I jo no recordo, clar, tampoc. És veritat que jo tampoc no li havia donat tant el coco, no estava tan ficada amb el tema de feminisme i sexualitat, però jo no recordo perfils tan intensos en aquest sentit. I llavors vaig demanar, bueno, doncs la gent que és usuària, no?, que m'enviï aquestes captures. De moment no sé què faré amb aquestes captures, però el que sí que us puc dir és que, efectivament, ara hi ha perfils molt tòxics d'aquest tipus, no?, de si vas de listilla no vengas a verme, de mujeres que no se depilen, no? Vull dir, coses realment...
Que fort!
I de gordofòbia, jo a vegades també n'he vist alguns que és com...
Si no estàs en forma, no eres mi tipo. Bona puta, uf. Mas, jo què sé, saps? Vull dir, perquè tal que era... No, Bel, és com, bueno, anem a conèixer-nos. No donis per fet que perquè jo estigui gorda no faig esport, perquè igual, escolta, m'estic al gimnàs 10 hores al dia i estic fibradíssima.
És que això és un altre meló, la grasofòbia, i n'hem de parlar, Blau, ja en parlarem un altre programa, sí, perquè ja, ens dona per hores.
Sí. Sobre Tinder, fa bastants anys, Lídia Infante, crec que va ser Locas del Coño, va fer una publicació sobre un filtre feminista per Tinder, no? I llavors era al revés. Era com fer el teu perfil perquè ja directament determinats tipus ja no et fessin match, no? I llavors
m'encanta.
Jo vaig decidir posar-ho en pràctica i vaig entrar una setmana només a Tinder, no? I va ser molt divertit, perquè des de... Me'n recordo un tipus mansplainejant-me sobre per què estava fent malament el feminisme, no?
No el tipus de perfil que volem.
Estàs lligant no mal.
Bueno, mal. Clar, pobra, no crec que no venia ni a lligar, eh? Crec que venia a lliçonar-me directament.
Todo mal, sí.
Sí, va ser bastant divertit. Fins a persones molt simpàtiques que vaig conèixer, fins i tot una persona amb qui vaig tenir després una relació durant 2 anys i va estar molt bé, eh? Vull dir que al final, per la tonteria aquesta de vaig a provar el filtre feminista de Tinder, doncs mira, vaig trobar gent maca i divertida i bé, eh? Però que moltes vegades també, no? El que jo deia de no col·locar expectatives, una manera també de que no col·loquin expectatives en tu, sobretot quan estem parlant d'aquesta etapa per lligar, etcètera, si vols més que una nit, eh? És a dir, si vols com, bueno, la possibilitat de tenir una relació, no? o de trobar gent amb qui connectar d'altres maneres a part de fotre un polvo o no fotre'l, doncs fer una descripció bastant acurada de com ets, no? I per tant, si ets una feminanti, doncs explicar, mira, jo és que soc feminanti, i ja està, i si no t'agrada, doncs perfecte, perquè l'altra cosa que a mi em sembla meravellosa de les relacions és la reciprocitat, no? Crec que és el millor que et pot passar amb algú és la reciprocitat, tant si t'encanta l'altra persona que tu li encantis, com si no t'agrada gens l'altra persona que tu tampoc li agradis, perquè ja està, ja heu resolt el problema, no? És a dir, si és recíproc, doncs quin problema hi ha, no? Tu no m'agrades a mi, jo no t'agrado a tu. Meravellós, està funcionant, no? És a dir, la natura està funcionant, perfecte. No?
Clar, el que passa que, fixeu-vos que quan parlem de lligar, no? Moltes vegades el que pensem és com crear, no?, situacions, com una mica un joc de seducció, no? Que és un poc el que s'ha de parlar pel món, no? I llavors moltes vegades aquest joc de seducció passa per dissimular certes coses. No, és que si vols lligar has de... Clar, anem malament, perquè clar, llavors no aconsegueixes mai aquesta reciprocitat. No, llavors és això, a Tinder respon lo que eres, i si voleu.
Ja està. Tal qual. Escolteu, em sap molt de greu, jo em quedaria aquí xerrant per hores, però ens hem cruspit el temps, així que hauríem d'anar tancant això. Jo em quedo amb moltes coses, però m'ha agradat molt això que parlàvem de les expectatives, no? I de que enamorar-se, no sé, jo que ho deia l'Abel, diu, és ens enamorem d'envasos buits que omplim amb expectatives que després ens acabem en decepcions, no? I crec que...
Molt visual.
Això, a més que ser una imatge molt visual, no? També ens recorda una altra vegada que des del feminisme també, no? Reivindiquem les cures, no? I al final és una paradoxa, no? Critiquem l'amor romàntic però hem d'actuar des de l'amor, no? Llavors, com ho fem? I bé, aquí, en aquest programa ho intentarem resoldre, així que...
Jo voldria ressignificar l'amor romàntic, és a dir, voldria ressignificar-lo, no? I voldria que amor romàntic volgués dir, doncs, aquestes relacions que tenim amb persones amb qui volem tenir relacions sexoafectives, etc, i que l'altre fos engany directament i estafa capitalista, no?
Estafa capitalista, em sembla un bon nom, la veritat.
Doncs Belolit i Silvia Catalán, moltes gràcies per haver atès els micròfons d'Orgull Ràdio avui.
A vosaltres.
Moltes
gràcies.
Segueix Obrim el Meló a Twitter. @obrimelmeló.
Oh, com puc ser tan ximple? Ja hauria d'haver pres la lliçó. No paro mai d'equivocar-me. Jo sempre els veig venir molt tard. Per què et sap greu si no ho mereixen? Això ja ve d'antic, vés en compte.
Noia, no ens ho diguis, ell és cel i terra, però tu no...
Avui hem obert el meló de l'amor i no podem parlar d'aquest tema sense una mica de salseo. I per fer-ho hem convidat avui a Salsa Romesco. Elles són la fotògrafa Marta Mas i la creadora visual Caral Guinart, de Muñol TV. Benvingudes, noies, com esteu?
Hola, doncs estem molt bé, la veritat, molt contentes de xerrar amb vosaltres avui.
Aquí tenim a la Marta.
Sí, res, pues, amb ganes de saber qui ens preguntareu, aviam si podem respondre, perquè la veritat és que anem sempre una mica sin nadie al volante, a Salsa Romesco.
Sí, he de dir que teníem les preguntes, però jo me les he mirat per sobre, no m'he volgut fer molts spoilers perquè hi ha algú com dins de l'espontaneïtat que jo crec que... sempre té una energia més fresca, no?
Completament.
Has preparat?
No, al marge cagar-la és el que et fas passar especial.
Sempre sí, perfecte.
Doncs, per les persones que no sàpiguen aquestes alçades, Salsa Romesco és una secció del podcast de Tardeo de Ràdio Primavera Sound, en el que la Marta i la Caral, doncs, resolen dubtes i percals amorosos de les seves oients. I, per tant, la primera pregunta que us teníem, noies, és si vosaltres, personalment, teniu molts drames amorosos, no? Perquè d'on heu après a resoldre aquests drames dels altres, així?
Molt, tio. Jo crec que sóc una red flag amb potes.
Som. Bueno.
Sí. Hem fet molt atrapella durant molt de temps, ara estem intentant endreçar les peces del puzzle i se'ns està donant regular.
Hem jugat molt a l'amor lliure, també.
Què vol dir això de red flags amb potes?
Bueno, que a la que comences a revisar una mica t'adones que has fet moltes coses molt malament.
Molts ghostings, sí, estan més persones, sí, a la vegada, passa. Com sense tenir la responsabilitat afectiva, com que ara esperaries, m'explico, com... Bueno, hem sigut una mica negligents dins de l'àmbit sexoafectiu. Qui no ho ha sigut, també us ho diré.
Clar, totalment.
No naixem apresos.
Completament. Una mica porcotes.
És a dir, que...
Energia molt porcota i molt caòtica, la veritat. Per això també jo crec que ens interessa tant veure com les pifiades de la resta de gent, perquè ens fan sentir una mica compreses, una mica acompanyades.
Clar, és a dir, que el karma us ha portat això, no, al final?
Sí, rentabilitzar tot això.
Capitalitzar els nostres desamors i desgràcies.
I què us va portar a obrir aquest consultori? De cop teníeu molts col·legues que us demanaven consell, o éreu vosaltres que dèieu, mira, anem a fer teràpia d'aquesta manera, o com...
Com. Això va sorgir durant el confinament, un dels tantíssims projectes que sorgeixen pel confinament, en el qual pues, no estava res del tot definit, simplement ens connectàvem tu i jo cada dia a les 8.
Fèiem un directe d'Instagram, sí, perquè la Caral i jo, la qüestió és que la Caral i jo parlem molt, sí, la Caral i jo parlem cada dia, i sempre ho fem com des d'aquesta energia de com això és així, això no sé què, és que aquesta persona... I llavors ens expliquem totes les pingues i ens agrada molt també que la gent comparteixi aquestes coses, no? I a la que ella va obrir Buñol TV, de sobte vam fer i si fem un consultori però LGTBQ+, aquí ja prou de pavos explicant les seves metodes.
Ah, això és veritat.
I ja està, i fèiem directe simplement per tenir una mica de seny entre tantes rauxa durant el confinament, no? Per dir almenys, aquest dia de la setmana, aquesta hora, penjarem una foto en la que sortim mones, la Caral farà un cartell i farem un directe.
Total,
ens farem aprovació... Aprovació lésbica.
Aprovació lésbica a punta pala, que és el que ens va mantenir vives durant 2 mesos, carinyos.
Totalment. Em sembla una bona rutina.
La meva bisexualitat ha nascut gràcies al Salsa Romesco, perquè si no, ni una sola persona seria bisexual. Ara vaig a l'Apolo i lligo, penya!
Ole!
Gràcies! Enhorabona!
Des de la bústia de Buñol TV rebeu tot tipus de drames i anècdotes sobre relacions sexoafectives, però, bueno, us volíem preguntar-vos si hi ha algun tipus de drama que són estel·lars, no? Si rebem més un tipus de drames que altres, o alguns temes que surtin més que d'altres.
Tenim moltes noies que sempre ens pregunten com es lliga amb noies. Això és com el tema, en plan, expliqueu-me com li he de dir a la meva millor amiga que estic enamorada d'ella.
Totalment. Va haver un programa que hi havia 20 i pico missatges de millors amigues amb millors amigues.
Molt d'amiga la té cuenta, molt. Això crec que és el que més... Ara ens està arribant força d'infidelitat, oi que sí?
Bueno, o sigui, molt poliamor, raro, com el meu nòvio, però m'he enrotllat amb la seva companya de feina.
Ja, yeah. Poliamor del mal llevao.
Sí, o sigui, com crec que gent com que entén que nota que li ve de gust estar amb altra gent, ho han provat alguna vegada, però no acaben de saber-ho sostenir, comunicar, assimilar per part de l'altra banda, no? Menys la noia aquella que es valia amb l'amor platònic del seu nòvio, i el seu nòvio li va dir que es fessin nòvios, que aquesta noia ho diga perfecta. Aquesta noia no ho ha portat revolint, però bueno, com nosaltres, no? Qui ho porta bé realment?
És que això de lligar amb amigues és difícil, eh?
Sí.
I sospira.
I crec que el que hi ha awakening del 90% de les lesbianes és per amigues seves, no? O i bisexuals, evidentment. Llavors, no sé, sí, es porta bastant difícil, però diria que es porta més difícil quan ja ets com més gran. En plan, quan ets adolescent, al final és com una espècie de joc, no? Que evidentment ho passes malament, però quan ets gran i t'enamores d'una col·lega, tia, en plan... merda, saps? Jo crec que aquí és on hi ha un problema real.
Com que a vegades no aprenem a diferenciar una miqueta com admirar aquella persona, no? I al final pillar-te d'ella. No sé, és que nosaltres just hem parlat abans, perquè també les dues som bisis, tio, una cosa que passa és que hi ha la confusió d'aquesta amb amigues, i és això, amiga de te cuenta.
Bueno, o hi havia... jo parlant amb les meves amigues,
un dia ens vam adonar com que la nostra intuïció de nenes adolescents, per exemple, feia que quan una noia ens agradava llavors, penséssim, vull ser molt, molt, molt amiga seva, saps? Com aquesta sensació de dir, vull que ens fem molt, molt, molt amigues, però molt amigues. I que en el fons ara tu mires amb una mica de perspectiva i penses, bueno, carinyo.
Un altre tema que sortia i que ara ens explicàveu també, que havia sortit molt a la Salsa Romesco, era el de si folleu o no amb la parella d'un amic o amiga proper. Quins consells doneu quan rebeu una historieta així, no? Què passa quan algú pues, acaba tenint un romance amb la parella d'algú que és molt amic o amiga proper?
Jo porto fatal aquest tema. És que a mi m'incomoda molt. És que com ho pots fer, això?
Sí. Jo crec que tots entenem que shit happens, vull dir que en el fons sí que crec que et pots responsabilitzar. Sí que crec que no passa aleatòriament que t'enamoris d'algú, que tu també has de posar una mica de la teva part. Vull dir que hi ha un moment en què si s'estan generant els espais d'intimitat, de connexió, etc., és que tu tampoc no has bloquejat aquesta persona com algú completament inabarcable sexualment, no? Però bueno, és igual, jo diria no ho facis i si ho fas comunica-ho amb tota la cura del món per no deixar seqüeles a l'altra persona terrorífiques, però en qualsevol cas no ho facis perquè crec que això et pot trencar per dins molt per sempre, no? Com et pot deixar una por i una desconfiança que ha de costar molt sanar aquesta ferida.
Sí, completament.
Que et posin les banyes, o sigui que et sigui algú infidel o que la teva millor amiga es liï amb la teva parella. La segona.
I que jo crec que també, és a dir, que tu, si ets tu la persona que es lia amb la parella de la teva millor amiga, o sigui, és que sortiràs perjudicada, jo crec, també, en plan, tard o d'hora. És a dir, diguis o no ho diguis, és que remordiments de consciència, tio. Jo no puc. Bueno, és que a mi em sembla molt mal plan.
En qualsevol cas, jo sí que faria com un mini parèntesis, perquè hi ha moltes relacions que de sobte tu t'hi poses i no és un delta baix super descomunal, m'explico? Pues perquè hi ha uns egos super mega treballats o el que sigui. Llavors, potser sí que hi ha casos en els que tu pots compartir-ho abans amb la teva parella com, ei, crec que està passant això, a tu com et fa sentir, com crec que m'atrau una mica, què tal? Llavors, a partir d'aquí, veure una mica com és aquest feedback i potser de sobte tens una llum verda aquí perquè l'altra persona doncs, entén que teniu una tensió sexual pendent, que pot ser maco resoldre-la, com tenir el vostre espai, etc. Vull dir, comunicar-ho sempre, si no ho pots evitar, abans de fer-ho o no fer-ho. Aquests serien els dos consells.
I fer-ho amb el màxim carinyo possible, no? Perquè és que hi ha com molt el sentiment aquest de traïció, no? Pot ser, al ser unes persones que són properes, com és algú, clar, pot deixar una ferida...
Clar, i al final també és una miqueta com el que dèieu abans, no? De... ens passa molt a les noies, que ens agraden les noies, que acabem lligant a través de les nostres amigues, no? I al final, clar, si no obres aquest calaix o aquest meló, en aquest cas, i li dius amb comunicació, amb transparència en aquesta altra persona, no? Escolta'm, pues, que potser hi ha alguna cosa aquí going on, no? És difícil, no?, trencar el gel i que passi alguna cosa.
Sí, també jo crec que tenim tendència com a suposar sempre tota l'estona. I és una cosa que crec que hem de deixar de fer. És a dir, el suposar, el fer-nos pel·lis de terror, en el sentit de que s'ho prendrà fatal, no en parlarà mai més... Ostres, és que no ho saps. I en el cas que passi, mai és tan drama, saps? Vull dir, la gent avancem, la gent ens construïm i ens reconstruïm, saps?
Total.
Penso que... No sé, crec que a Salsa Romesco sempre acabem dient una mica el mateix, que és... la base és la comunicació, o sigui, saber-se comunicar i també saber rebre les comunicacions, perquè és molt fàcil que tu sàpies expressar, però si ets una persona que ho rep tot com a atacs personals o com a crítiques no constructives, etcètera, etcètera, és evident que ho passaràs sempre malament, no? Però és que has d'aprendre també a rebre i aprendre a desbrossar realment el que t'estan intentant dir.
Total, i que si algú se t'obre i t'explica una cosa molt íntima que potser doncs, a tu et posa un lloc raro, també agrair com aquest acte de sinceritat, no? Com entendre que l'altra persona s'ha exposat molt fent-ho i que això també requereix cert valor i llavors, com crec que és maco, agrair pues, haver generat l'espai per tenir aquest nivell com de vulnerabilitat i que està ok i que és maco i ja està. Que ningú s'ha enfadat amb ningú per estar enamorat de ningú, no? Vull dir, algú et diu, hola, estic enamorada de tu i és que no m'imagino, o sigui, com a molt li diràs, hòstia, tia, pues, és que crec que no ho estic vibrant així jo, però
bueno, okay,
el que necessitis.
De històries n'hi ha milers, eh? Jo no diria mai perquè segur és que amb la de coses que passen amb l'amor, de coses que dius...
Però bueno, en el fons també és una mica com red flag, no? Un altre cop. Però, si reacciona així, carinyo, potser és que...
Jo crec que que també aquí hem de fer una mica el contrapunt de la homofòbia sistèmica, en plan que, o sigui, si ningú s'enfada amb ningú per enamorar-se, però sí que hi poden cabre com comentaris com molt violents o mogudes despectives bàsicament homòfobes, no?
Total.
Que a vegades el rebuig s'accentua, no? Si ets una persona del mateix gènere, i això sí que jo entenc que faci por a vegades com declarar-se a les amigues i a la gent que és del teu mateix gènere, perquè realment pots rebre i de cop et menges un menor de... un menor.
No? Ui, no, menor, sisplau. Això no ho fem.
Ole! Hòstia, tio, això fora de context total, que pot caure un marrón a nivell de prejudicis, no? I que de cop no només tens un malestar perquè estàs enamorat d'una persona o enamorada o enamorada d'una persona que no et correspon, sinó que aquesta persona t'ha jutjat per ser qui ets, saps? Ja és com el sàndwich complet total. Però bueno,
quins tips donaríeu per treure's la por a declarar-se a algú? Quins tips donaríeu per treure'ns la por a declarar-se a algú? Perquè és difícil a vegades, com dèiem.
Són xupitos.
Xupitos.
Ah, des d'aquí, no fomentem l'ús d'alcohol, però sí que hem declarat que la Caral i a mi l'alcohol ens ha obert moltes portes.
Poden ser xupitos de suc de pinya, poden ser...
Completament d'acord.
Un refresc.
També ens ha tancat moltes portes. També ens ha tancat països sencers, fronteres. Jo el primer consell que donaria, que crec que és... O sigui, a vegades no cal declarar, o sigui, moltes vegades amb el llenguatge no verbal o amb com estan en tot, tu ja pots veure si algú s'interessa o no. O sigui, a vegades no cal com fer com tot el tràmit si tu ja no estàs notant aquesta vibra. Però si és amb algú que tu notes com una vibra com receptiva, que esteu fent una mica d'espiria ronça, però que veus que cap de les dues persones us atreviu com a verbalitzar-ho, doncs, bueno, fer-les de la cura un dia que et sentis grossa, un dia que et sentis bé...
Total.
Pots compartir que això et posa nerviosa, que a mi això m'ha anat sempre super mega bé, com, ei, una cosa, et vull dir una cosa, se m'està fent una bola tremenda haver-ho de fer, però crec que em ve molt de gust que ho sàpigues. Valora aquest exercici que t'he fet. M'agrades molt, no cal que em responguis ara, però jo és una info que vull que tinguis, whatever, però sigui alguna cosa així. Però com que no tot ha de ser com hollywoodiense de vinc i et poso una cançó i et dic ets la mort de la meva vida, com que a vegades començar mostrant-te vulnerable i encara que sigui baixant les expectatives, rotllo, estic full nerviosa, això anirà com hagi d'anar. Doncs fa que acabis pujant-les, perquè clar, sí, started from the bottom, ja sempre cap amunt.
Però jo crec que al final és el llançar-se sense xarxa. Xarxa. sí, ja està, ser valent. Punto.
Total.
I si no ets valent, no ho siguis, eh? Vull dir que, escolta, jo, que gairebé no m'he declarat mai a la meva vida, he perdut a molta gent que m'hagués agradat molt, però tampoc estem tan malament.
És que a la Marta no li cal declarar-se tampoc, eh? Se't declaren.
Oli!
Ets una merda, Marta.
Però no és veritat.
Aquí.
La Marta Mas, eh? Parlem. No ens confongueu.
Ja sé.
No, no és veritat, no és veritat.
Ho sento per no ser la Marta Mas, saps?
Que no se'm declaren, és que no és veritat. Tenia una idea errònia de mi.
Jo és que m'estic posant nerviós i només de pensar-ho ja, saps? Vull dir que per això no estic tampoc opinant tant, perquè és com amb tant la situació de dir, és que clar, jo també em poso super... Sí.
Super nerviosi. Escolteu, jo volia parlar ara de l'amor i en pandèmia, que m'heu explicat que, sobretot des de la pandèmia, que fèieu més això del consultori de l'amor des de Bunyol TV. Clar, hi ha hagut una cosa durant la pandèmia que han hagut de fer moltes persones per haver-se contagiat de la Covid, i és el sexting, no? Que és aquesta pràctica d'enviar imatges així eròtiques, sexualitzades a l'altra persona, no? Com... ja sigui per revifar alguna cosa que no furula bé, o per temptar alguna cosa que està començant, o per, no, continuar una relació que ja tens a distància, per exemple, no? Però nosaltres volíem preguntar una miqueta si creieu que és perillós confiar tant en algú com per enviar-li fotos despullat o despullada, o que al contrari és una manera xula com de ficar una miqueta de salseo en aquesta relació.
Bueno, jo penso que és un tema molt delicat. Primer de tot, perquè jo crec que juguen molt els rols de poder, en el sentit que hi ha gent que, bueno, pues que estan en situacions de poder, que no es pensen en dos minuts en enviar aquest tipus de fotos, o bé perquè són persones pues, que ja ho tenen per mà, o són persones més grans, o són persones que tenen més ego, i que això sí que pot crear pues, situacions de malestar i de molta inseguretat per l'altra persona.
I, per l'altra banda, penso que, bueno, pot ser algú com molt divertit, molt guai, però que s'ha d'anar al tanto, perquè no tots els nudes són sol·licitats. Un nude fora de context pot arribar a ser superviolent.
Clar.
Per molta confiança que tinguis amb la persona, jo crec que, no sé, és una cosa que paquem molt, eh? Vull dir que pot ser la teva parella, li envies un nude i de cop, ostres, és que estàs super fora de context. I això pot ser superviolent, perquè al final és una invasió de la teva privacitat super.
Total,
no?
Total.
I per altra banda, també considero que el donar i rebre missatges sexuals, pues, això és una cosa que li he sentit sempre dir a la Neke Negro, que és una treballadora sexual,
sí,
que em sembla com una pava superinteressant, que, hòstia, si reps un nude que et venia de gust rebre, dona les gràcies.
Perquè, un regal.
Perquè és literalment un regal. O sigui, algú està posant a la xarxa, a l'internet, una imatge per tu, perquè li agrades o perquè t'estima o el que sigui. Per tant, dona-li les gràcies, gràcies i tracta aquest gest i aquesta imatge com amb molt de respecte. I també penso que ens falta molta educació, o sigui, molta educació en aquest sentit.
Clar, com que aquesta pràctica del consentiment, no?, també una mica, del consentiment tant per enviar-lo com per rebre, no?, a més de la comunicació i de la, segur que l'altra persona vol rebre aquesta imatge, quins altres tips donaríeu per fer sexting de manera segura?
És que jo us acabo de recordar que vam fer un document que es deien els 10 manaments del sexting en confinament.
Interessante.
Vols que el llegim?
Bueno, cal que el llegiu tot, però podeu fer-nos un resumet, perquè he vist aquí un parrafot gegant.
Sí, a veure. Bueno, és que el primer a mi m'encanta. Aquí, bàsicament, són eines per fer una mica de sexting sense fer-lo realment, és a dir, sense violentar el teu cos, o sigui, sense vulnerar el teu cos íntegrament, però insinuant una energia més sensual que ens ajuda com a captar la intenció de l'altre, m'explico?
Mm-hmm.
D'acord? Sí, com... Llavors això també li treu una mica aquesta càrrega de la violència d'enviar una foto d'una teta o de...
Clar, com reduint, no?, aquesta explicitat, no? O
exactament. Vull dir que hi ha una cosa... Jo soc molt partidària de les fotos sensuals, no? Com que d'alguna manera ho fas perquè t'estàs sentint com que t'estàs agradant i t'està agradant de sobte com un pliegue o una curva o un tal, i també és molt bonic com fer-te-les, de dir, m'ha agradat molt aquesta part del meu cos, i com ensenyar-la sempre en un espai segur va molt bé quan és d'aquestes fotos que es posen i s'eliminen, per exemple. Això funciona molt a Instagram perquè,
clar,
sempre et fa sentir com una miqueta més ok, saps?
Clar, segura.
Clar, són 3 segons i ja està. I llavors jo crec que això va molt bé quan tu no et sents estrictament a un espai segur d'aquesta persona, és casa. I llavors, un cop tens aquesta persona que és casa o tens l'opció de que la foto s'esborri sola i ja està, el primer manament del sexting en confinament que vam fer va ser, punt 1, colar fotos suggerents en escenes costumbristes. El mugronet que se't marca convenientment a la samarreta del pijama mentre et fas el colacau al matí. M'explico com...
Ah, total!
És una cosa que estàvem fent la Caral i jo activament tot el confinament traient foc de Tinder, m'explico?
Total!
I era meravellós, perquè era una manera de dir, ei, què estàs fent? Doncs estic esmorzant, però que tu ja la foto te la feies des d'un altre lloc, no?
Com mireu això?
Hi ha un punt amb aquesta energia d'aquestes fotos que també jo la ficaria dins del sexting, no? Perquè tu ho estàs fent volent dir...
Intencionadament.
Veus això? Aquí sota hi ha alguna cosa. Hi ha alguna cosa que, clar... Bueno, aquest seria el tema.
Ara has dit, perdoneu, que m'aturi aquí, però és que has dit una frase que m'ha agradat molt, i has dit enviar-li les fotos a una persona que és casa.
Ja, total, que és seguretat, no?
Que t'estimes, que te sents a gust. Ai, no sé, expliquem més aquest concepte, m'agrada molt.
Total, bueno, jo crec que és la culminació absoluta de has vist totes les facetes de mi i per mi ets una llar i per tant no sento que en cap moment puguis vulnerar els meus drets o la meva intimitat, està tot ok. Que pot ser que de sobte deixi d'estar ok, però... Bueno, en qualsevol cas, nenes, sexting, vols afegir?
No, ho has fet superbé, va.
Hi ha molts manaments, si voleu us passem un screenshot, però ara tampoc és quasi... No són tan bons realment, eh? No han envellit tan bé com em pensava.
Oh, no. Doncs, vale, anava a comentar. Una altra cosa que està de moda i que ja hem fet aquí el programa és parlar de les red flags i les green flags, que bàsicament anem a fer com vocabulari. Volen dir totes aquelles senyals verdes, green, vermelles, red, d'advertència sobre determinades actituds que faran que escollis o no algú per ser pues, la teva parella o alguna amistat, no? Quines considereu vosaltres de red flags i green flags bàsiques durant com el preenamorament i durant la relació?
Jo, per mi, una red flag és fotos a països tropicals.
Aviam explaiat.
O sigui, les fotos a països tropicals, la penya que et diu... Buah, vaig estar a Punta Cana l'any passat en un resort i t'ensenya la fotito a la palmera. Red flag. O sigui, jo...
Per què?
Perquè em generen molta incomoditat. O sigui, la gent que recorda la seva personalitat en haver anat a un resort a Punta Cana em genera molta incomoditat.
És a dir, que si voleu lligar amb la Caral no li envieu fotos d'un resort, sisplau.
No, i no sigueu escaladores.
Ara això ho anava a dir, ho teníeu guardat.
I això?
El món d'escaladore de Tinder.
Sí, és molt ampli. O sigui, hi ha molta gent escalant a Tinder.
Vale, em sembla que sóc l'única fora de context en aquí dels mons d'escaladors. M'heu de posar aquí un context perquè no estic entenent què m'esteu dient.
O sigui, tu no ets conscient. Això és així, eh? Això és un fet. Ningú és conscient de la quantitat de persones que escalen fins que entres a Tinder i una de cada una persones que veus que has de swipear té una foto escalant, ¿vale? Potser va anar un dia, va pujar una roca, li van fer una foto i ja està. Però llavors hi ha molta gent que és escaladora. Per mi, un altre red flag, molt vist a Tinder també, que aquesta ja és conegudíssima, són les fotos amb nens negres a Nigèria. Vull dir que aquí hi ha un punt en què penses, tens tan poc esperit crític que com que no has arribat... O sigui, que no t'hagi arribat encara la informació de que no pots fer-te fotos amb nens que et trobes pel carrer i posar-te-les de foto de perfil de Tinder per semblar un tio solidari. Yeah. O sigui, si no t'ha arribat que això està tan malament, és que t'hi has escorxat, perquè li ha arribat a tothom, saps? Llavors això per mi és una red flag molt, molt, molt gran, molt gran.
Un altre red flag.
Criptomonedes. Si té criptomonedes, bloquegem.
No, que es posin amb el teu accent de poble.
Ah. Totalment. Jo sent de Manresa, vinga, que sembla aquí que vingui dels pagesos, i ben dignes que són els pagesos.
Sí, no, que es posin amb el teu accent. Ui, accent. A poble, és que jo no puc. O sigui, és que per mi cancel·let aquesta persona. No sé, classista, centrista, de tot. Clar. Tot. O sigui, clar. Malament aquesta gent.
Ara estem dient moltes red flags, no? Però també hi ha green flags, no? Hi ha coses que veiem una persona i diem immediatament, buah, aquesta persona podria ser casa. Quines són les green flags per vosaltres?
Vinga, va, digue-me.
No, la gent que escolta, o sigui, la gent que coneixes i no et parla com si fos la seu, o sigui, com si fos el seu moment de brillar, la gent que et diu, hosti, tu què fas? I t'escolta i et pregunta, què faig? Vull dir, tinc la sensació de que com més grans ens fem, i potser jo després sóc aquesta persona i no me n'adono, però penso que no. O sigui, com més grans ens fem, més la gent anhela la interacció social que implica parlar de si mateixos. O sigui, com moltes... Trobo moltes més personalitats hipernarcissistes de les que trobava abans. I això és molt desagradable perquè és molt poc casa, no? Com conèixer algú i veure com que aquesta persona realment només vol aprofitar aquest espai per parlar de si mateixa, i encara que tu parlis, ni escoltarà ni seguirà com el tema que tu has obert, sinó que el farà servir com una pausa entre el que volia dir abans i el que volia dir ara. M'explico?
Instagram ha fet molt mal, per això. Les xarxes socials i Instagram han fet molt mal, per això, en aquest sentit.
Diuen que som la generació d'aquesta que diu... perdó, m'he quedat en blanc, però com d'això, de
la immediatesa, una mica.
Sí, clar.
Ja, i com tot molt dinàmic, no? Rotllo, si un vídeo dura 3 minuts ja no me'l puc veure, perquè clar, jo si dura més d'un minut, la meva atenció... Sí, però llavors jo crec que aquesta gent com que escolta activament, penso, ostres, que maco, com que escolta i entén activament el que has dit, i fins i tot com potser fa una reflexió respecte al que has dit o et pregunta coses com que l'han inquietat, per mi això és la green flag absoluta. Això i que renti els plats a casa teva, que això és molt èpic també.
Total.
Que renti els plats mentre cuina. La gent que neteja mentre cuina són, sexis. A mi m'agrada molt, molt la gent amb iniciativa. O sigui, la penya que és capaç, és a dir, que té iniciativa, que no t'has de preocupar per reservar taula a un restaurant perquè aquesta persona ho farà, saps? O et proposarà plans guais.
Ja, això dels plans és un tema.
clar, clar, o li dius que ua, estic fatal i no t'ho pregunta i es planta a casa teva amb un xocapics, saps? No ho has fet mai?
No t'ho han fet mai, Marta.
Ja, crec que no ho he fet mai tampoc.
Ah, potser
això el meu karma no m'ho ha portat.
Bueno, tenia mi iniciativa, a mi m'encanta.
Molt bé. Doncs Green Flags Comunicació, Green Flags Iniciativa, que rentin els plats mentre cuinen i algunes altres més.
Sí, això, el que rentin els plats també quan acabeu de menjar, que estàs a la teva casa, vull dir que repeteixo, ells són com els convidats, convidades, i de sobte com que veuen que t'aixeques a recollir i diuen no, tranquil, ho recullen tot, i fins i tot ho renten a la cuina. Que tu a vegades és com no, tranqui, que jo ho faré jo, i és com, què va, si és un moment, amb
tota,
això em
va fer el cor,
perquè penso que bonic que m'estiguis cuidant així quan podries fer...
Clar, però una cosa, noies, no creieu que això hauria de ser lo normal?
Sí, és total, però no és.
No? O sigui, abans ho parlàvem, no? Hem convidat en aquest programa també a Belolit i a Silvia Catalani i estàvem parlant de reivindicar l'amor romàntic i les cures, no? I això se'n parla molt també, i estem parlant des del feminisme tota l'estona, no? El posar les cures al centre una altra vegada, no? I sento que des d'ara que estàvem parlant de les green flags i les red flags, tot això que estàvem dient era justament perquè no tenim les cures al centre, no? Perquè si tinguéssim les cures al centre ja ens preocuparíem perquè l'altra persona estigués bé, perquè si està trista, no? Estiguem allà per ella per rentar-li els plats, que finalment tu has menjat aquells plats, vull dir, no renta els sols igualment, no?
Totalment, però bueno, suposo que per això és una green flag, perquè t'adones que és una persona que té, doncs, una estructura moral maca i que pot fer bé o que us podeu fer bé, no?
Sí, total. Doncs, per tancar una miqueta tot això, volíem parlar finalment del primer amor, no? Es diu que el primer amor és el primer amor que és superèpic, no? Que marca moltíssim, i inclús s'ha arribat a dir que el primer amor és una escola d'aprenentatge pels futurs amors que arribin a la teva vida, no? No sé si vosaltres heu tingut un primer amor, o estáis en camino de... I si n'heu tingut, si heu après alguna lliçó suficientment valuosa, no?
Són horrorosos, us aviso.
Estan sobrevalorats?
Jo, aviam, o sigui, el meu primer amor, de fet, és la que vam parlar l'últim programa que em va deixar el dia del meu aniversari.
La Carola està cancel·lada completament.
Sí, el meu primer amor em va deixar el dia del meu aniversari.
Als 14 anys.
Als 14 anys.
Això no es fa.
No et crec, a mi em va passar igual, però als 15, tio.
Clar.
Duríssim, sí, això és molt lleig.
I això no es fa tenint en compte que si ets una lesbiana de poble de 14 anys que costa trobar parella en aquest llavors, no es fa, o sigui, no ho pots fer, vale? Però més enllà d'això, va ser molt, com molt bonic, o sigui, ho vaig viure com tot, més enllà del final, que al final, doncs, tens 14 anys i fas les coses com pots, vale? Mm-hmm. Jo recordo que va ser com el meu poeta waking, saps? I escrivia com molts poemes.
Oh. La primer amor oficial poeta waking, o sigui, jo llegia...
Jo soc més musical i em dedicava a escriure cançonetes.
Al Neruda, saps? Em quiero hacer contigo. A ver, a ver, on esperem.
Salines, també. Es va gastar tot, es va gastar.
Clar. I llavors jo penso que en el meu cas va ser com el poeta waking i el veure que podia fer alguna cosa amb el meu art més enllà de les classes de plàstica, saps? I això.
A veure, el meu primer amor va ser... És que no puc dir que va ser maco, va ser horrorós, vale? Era un amic de ma germana, em vaig enamorar bojament d'ell. Ell, abans d'estar amb mi, de sobte es va enrotllar amb la meva millor amiga. Ell era bastant més gran que nosaltres.
Uf.
Però ell i jo vam començar a sortir en secret mentre ell i la meva millor amiga junts. Però la meva millor amiga s'havia liat amb ell, sabent que jo n'estava enamorada, i m'havia mentit també. Horrorós, nenes.
Un drama.
És que el feminisme no havia arribat encara a la nostra vida i no sabíem que el problema era ell. És que és grossíssim. Total, que vaig acabar sortint amb ell i em va deixar per una noia i ara té un fill amb aquesta noia. I són encantadors, la veritat.
Uau! Quin plot twist al final, per favor.
Són encantadors, de debò. No guardo cap mena de rancor, però clar, és una primera història una mica... Yeah. Bueno, que es va trampejar com es va poder i es va fer tot malament. En essència, fer-ho tot malament, tia, sempre cap amunt. Vull dir, d'aquest primer mort, que també es va anar cap a baix, també, però bueno...
Doncs, Marta Mas i Caral Guinart de Bunyol TV i Salsa Romesco, on i com us podem trobar per enviar-vos els nostres drames amorosos?
Mm-hmm. Ens podeu trobar un cop al mes a Ràdio Primavera Sound. Abans sempre ho anunciem per l'Instagram de Bunyol TV i per als nostres privats. i allà posem de manera pública uns formularis Google on podeu explicar-nos...
Anònims, formularis anònims.
Evidentment, on podeu explicar-nos tots els vostres drames, s'accepten històries que no requereixen cap mena de consell o també doncs, consells concrets.
Mm-hmm. Exactament, i ho fem al programa de Tardeo de Ràdio Primavera Soundcast a Spotify.
Andrea Gómez, que poc es parla de...
Andrea Gómez... Maquinota, t'estimeu, un petó des d'aquí, Andrea, et trobem a faltar.
És una tia que en directe diu conceptes com pitxolina.
Pitxolina.
I va amb patinet elèctric i amb casc. Sí, la veieu un dia pel carrer.
Doncs Marta Mas i Caral Guinart, moltes gràcies per atendre els micròfons d'Orgull Ràdio.
Sí, gràcies
a
per venir.
A vosaltres, noies.
Igualment.
Segueix Obrim el Meló a Twitter. @obrimelmeló.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir.
Doncs ara tenim aquí a Clara Morató Aragonès i Elsa Velasco, que són membres de l'Associació Catalana de Sexuals. Benvingudis, noies, com esteu?
Bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Escolteu, abans de començar a relacionar l'amor amb la sexualitat i començar a entrar en matèria, primer ens agradaria definir alguns conceptes. Diguem que la asexualitat és l'orientació sexual que consisteix en no sentir cap atracció sexual, però des de l'espectre sexual es parla de la teoria d'atraccions separades. Ens en podeu explicar una miqueta més de què tracta això?
Vale, tot això comença que dins de la comunitat, en el moment en què no sents l'atracció sexual, sembla com que no sentis res més, i per tant comencem com a veure en plan de definir les nostres atraccions cap a altres persones, doncs com es poden diferenciar. Aleshores, en general, parlem de 5 atraccions, que serien l'atracció sexual, que és això, quan veus una persona i tens ganes de tenir relacions sexuals amb elles. Atracció romàntica, que seria que tens un desig de tenir una relació romàntica amb aquesta persona, sigui quina sigui la teva definició de la relació romàntica. Atracció estètica, que seria quan veus algú i és com que t'ateu, ja no sembla físicament, sinó com quan veus un quadre o quan veus una bellesa que t'ateu estèticament. Atracció sensual, que seria quan vols tenir un contacte físic no sexual, abraçades, carícies, fins i tot petons, però la típica persona que dius, ah, tinc ganes d'abraçar-la, seria aquest tipus d'atracció. I per últim, l'atracció afectiva, que seria quan coneixes una persona i tens ganes com de seguir coneixent-la i com tenir una relació significativa sense que sigui ni romàntica ni sexual. La típica persona que és, vull ser més amiga seva, vull conèixer més, vull que passem temps junts, però sense que hi hagi com aquesta connotació ni romàntica ni sexual.
Clar.
I aquestes serien com les 5 que utilitzem, tot i que al final després cada persona pues, decideix si li va bé separar-les o no.
I per què se separen?
Al final és com en el moment, o sigui, molts cops dins de la comunitat, en el moment en què treus una atracció, sembla com que sempre van juntes, per tant, si fóssim totes persones asexuals, seríem totes aromàntiques. Hi ha persones que sí que senten atracció romàntica cap a altres, doncs del mateix gènere, de tots, de l'altre, i això també genera com una facilitat de cara a si vols establir relacions, de quina manera, i també com conceptualitzar-nos mentalment millor el que estem sentint. Mm-hmm.
Clar, perquè ara hem vist Bueno, és que em sembla fantàstic que hi hagi la teoria d'atraccions separades, perquè d'alguna manera trenquem aquest binarisme. Trenquem aquest binarisme, no també de ser parella o col·lega o tal, i d'aquesta manera pues, es pot tenir relacions amb moltes més games, molta més divers. I ara has tret també el tema del romanticisme, que moltes vegades com es lliguen, no?, aquests conceptes del romanticisme amb la sexualitat, però no sempre és així. Hi ha gent romàntica, llavors com es lliga la construcció del mite de l'amor romàntic?
Doncs, clar, el mite de l'amor romàntic ens ven una mica la idea aquesta de que hi ha... a la vida en algun moment trobarem a una persona molt especial que ens farà sentir atracció romàntica, atracció sexual, o sigui, podrem viure amb aquesta persona, compartir-ho tot, compartir-nos sexualment amb aquesta persona, i va tot en un pack, diguéssim. Socialment es ve la idea de que va tot junt. I s'entén que si hi ha una d'aquestes parts no hi és, aleshores no és amor romàntic de debò. I això, d'una banda, en aquest cas estem parlant de sexualitat, el que veiem és que pot no ser-hi, pot no haver-hi, poden haver persones que no sentim atracció sexual, i després, en el cas de la romanticisme, doncs veiem que no totes les persones senten aquesta atracció romàntica i volen tenir... pots sentir atracció, una cosa és sentir atracció i una altra cosa és el que vulguis, també, perquè pot ser
clar, clar, que sentis clar,
atracció romàntica i no vulguis tenir una relació romàntica, i pot ser fins i tot que no sentis atracció romàntica i vulguis tenir una relació de tipus romàntic. I clar, en aquest cas, doncs, tant la romanticisme com la sexualitat, diguéssim que trenquen amb aquest esquema de l'amor romàntic. I també cal tenir en compte que hi ha persones que poden ser aromàntiques, alosexuals, és a dir, sentir, no sentir atracció romàntica, però sí sentir atracció sexual, i pot haver-hi persones asexuals i aloromàntiques, és a dir, no sentir atracció sexual, però sí atracció romàntica.
Clar, recordem, perquè això s'ha de posar en context, no? Perquè potser és un dels conceptes que se'ns rellisquen, però la gent alosexual és aquella gent que sí que sent atracció sexual, en canvi la gent asex és la que no sent atracció sexual. A mi em crida l'atenció que abans de començar aquesta entrevista parlàvem i em dèieu que era una mica estigmatitzant dir la frase de les persones asexuals també s'enamoren. Ens us podeu explicar per què això estigmatitza?
Bueno, per mi és com que són d'aquestes frases que sento que a vegades ens tirem com pedres a la pròpia taulada, perquè és com... jo les sento com una mica de... Seguim sent normals, no us preocupeu, això tenim, però seguim sent normals perquè ens podem enamorar, perquè podem... I al final és com que no estem fent un debat seriós de quines són les conseqüències que hi ha tenir com tota aquesta creença de ens hem d'enamorar, hem de tenir certes relacions, hem de tenir... relacions sexuals de forma com normativa, amb aquesta freqüència, amb tal intensitat, i també hem de tenir el desig de tal parella, sobretot si és això amb un hometer o com per tota la vida.
Clar.
I aleshores a vegades és com, tot i que és cert per moltes persones dintre la comunitat, també ho pot ser per altres que no ho sigui. Llavors, totes aquestes frases al final el que fan és bueno, el que deia abans, com si ens tiréssim pedres a la pròpia taula.
Clar, perquè en un món que està tan preparat per les parelles, no?, i que el matrimoni quasi és una institució com normativa i gairebé imposada, no?, deu ser com molt difícil, no?, també créixer i donar-te compte que ostres, potser això no, tu no tens cap interès, no només sexual, no?, sinó que tampoc, a lo millor, pues, no tens interès romàntic o no tens tampoc, no?, ganes de tenir una relació. Com afecta aquesta alonorma o aquesta, no, normativitat en la construcció de les vostres relacions afectives?
L'alonorma al final et genera unes expectatives, no, del que diguéssim és ser una persona normal i funcional dins de la societat. Això fa molt mal dir-ho, però aquesta expectativa hi és, no? De que totes les persones, doncs, en un procés de maduració, i arribarà un moment que sentirem atracció romàntica, preferiblement segons la societat, cap a una persona de gènere oposat, i que a part de l'atracció romàntica sentirem una atracció sexual, i aleshores ens emparellarem amb aquesta persona, una relació monògama, i compartirem la nostra vida. Aleshores, hi ha per una banda la pressió social. Quan intentes trencar amb això, doncs et trobes, doncs, que l'entorn no ho entén, se't qüestiona, se't jutja. I d'una altra banda hi ha la pressió interna també, perquè hi ha un...
Total.
O sigui, en el moment en què l'entorn et diu has de ser així per encaixar i has de ser així per ser acceptat-hi, tu vols encaixar-hi.
Clar.
Tu vols
clar. Tenir tots
que no se't jutgi. Exacte. I tu també, és com que bueno, et crea aquesta dissonància de jo hauria de ser així, però m'estic trobant que no ho soc, però alhora com que en el cas de la sexualitat i l'homaticisme també, no hi ha gaire referents, no hi ha gaire visibilitat, no acabes de saber què et passa. I per tant és molt difícil que no, el procés de descobrir què és el que tu sents i què és el que tu necessites, perquè tu assumeixes, com deia la Clara, bueno, que comenta molt sovint, jo quan era adolescent era hetero per defecte. I et quedes amb això i és com, bueno, què em passa? Hi ha algú que falla aquí, no ho trobes, et genera estar perdudit durant un temps fins que no et descobreixes què és el que passa. Estàs perdudit.
Clar.
Totalment. Jo que també que crec és que ens sentim com una miqueta així perdudits, no? Perquè tampoc hem tingut referents en el passat, sinó que hem hagut d'anar buscant molt a fons en buscar aquests referents, o és que a més som nosaltres, sou vosaltres aquests pioners, pioneres, que
estem... Clar, a més perquè... Perdona, Blau, que t'interrompo, perquè ens comentàveu ara que comença l'activisme sex així gran i fort, comença des de l'aparició d'internet, estem parlant dels 2000, vull dir que relativament és nou aquest activisme, o sigui, nou entre cometes, però que és força nou aquest activisme sexual, no?
Sí, o sigui, en plan, sí que cada cop com anem fent activisme anem trobant com més referents antics, però sí que és cert que és a partir de l'internet o persones que se senten soles, que se senten tan tancades, que veuen que el seu entorn està tenint unes necessitats i una forma de relacionar-se que no és la que troben, que és la que volen. I aleshores quan comencen com això, parlar per internet, trobar altres persones que... Ja no és el, jo què sé, si busques per internet o no tinc... començo a sortir amb una parella i no tinc ganes de tenir sexe amb ella. I que et surti t'has tot el desig sexual hipoactiu, que et surti el d'hormonata, que et surti ets lesbiana en secret, que et surti com tota una sèrie de coses. Ara doncs, comença a sortir, vale, potser ets asexual. Això permet, doncs, això, com que més persones ens unim, i jo crec que sí que és guai que, tot i portar com pocs anys d'activisme com més en sèrio, al final sempre jo explico que la primera com menció de sexualitat que trobo amb aquesta paraula és el 1907, amb un discurs d'un lluitador pels drets del col·lectiu que parla això, que les persones homosexuals, bisexuals i asexuals han de tenir els mateixos drets que les persones heterosexuals. I tot això, crec que l'activisme que hem fet la comunitat asexual ha sigut molt... Pues, en plan, hem començat amb força i amb ganes de que ens despatologitzi, amb ganes de tenir en compte totes les interseccions, perquè a vegades també és... Bueno, és això que diem, no és el mateix viure la sexualitat des de, jo què sé, jo que soc dona blanca, cis i...
Clar.
Amb una posició... que una altra persona que se li junten altres coses que pot generar que sigui més complicat el ser asexual.
Total.
Clar, totalment. Si de cop és una persona transracialitzada que també és asexual, que és com, doncs encara més, no?, tenim tot això a treballar. Clar, també hi ha la cosa, corregiu-me si de cop també estic estigmatitzant, no?, però què passa si una persona, o sigui, és compatible que una persona sexual s'enamori i tingui una relació amb algú alosexual? I a més, com, quan passa això, us veieu molt en el paper de com diria, com d'explicar-vos i de donar com molt informació?
Aquí, o sigui, d'entrada, enamorar-te em pots enamorar de principi, qualsevol persona, o sigui, t'encaixi dins de la teva orientació sexual, o romàntica. El problema o la complexitat crec que és tenir una relació amb una persona asexual, tot i que és el més habitual, perquè persones asexuals són molt poquetes i és molt poc probable que just trobis a una persona asexual en la que coincideixis a nivell romàntic, si ets una persona no romàntica. A nivell pràctic és el que acostuma a passar més sovint. Aleshores... la complexitat aquí està en primer la visibilitat de la sexual, de la sexualitat, que és hi ha molt desconeixement i per tant,
clar,
quan tu et trobes amb una persona has de fer un esforç gran d'explicar-li i fer-te entendre que el fet de que no sentis atracció sexual per ella no vol dir que no estiguis enamorada d'ella o que no te l'estimis tant com et pot estimar l'altra persona. perquè en el moment en què es vincula l'amor romàntic en el sexe, doncs el sexe al final socialment pot ser una expressió d'amor, i quan no hi és dins d'una relació o no hi és potser tan sovint com seria esperable d'una persona a lo sexual, doncs això és fàcil que ho interpreti com que la persona sexual no t'estima. Llavors hi ha com un esforç molt gran de construcció de tot això, d'entendre que les formes de sentir amor són molt diverses i molt diferents per cadascuna de les persones, però tampoc ha de ser incompatible. O sigui, és complex, però no ha de ser incompatible. Mm-hmm. Si hi ha respecte i hi ha bona comunicació de necessitats, de límits, al final cada persona estima d'una forma única i diferent.
Clar.
I aquí és on s'han de trobar els consensos, que també m'agradaria aclarir que el fet de ser asexual tampoc vol voler dir, i aquí no vull caure en el... Bueno, les persones asexuals també ens podem enamorar, les persones asexuals també poden tenir sexe, no vull dir això, o sigui... sí que hi ha una expectativa de que si ets asexual doncs no vols saber res del sexe, però dins de les persones asexuals hi ha molta diversitat. Hi ha persones que senten desig sexual i que volen tenir relacions sexuals i que els agrada. Hi ha persones a les quals els és indiferent. Hi ha persones que no volen, o que no senten desig o que no volen tenir relacions sexuals. I totes les opcions són respectables, i crec que totes les opcions són compatibles amb tenir una relació romàntica amb una altra persona. A més, existeixen molts models de relació.
Clar.
Perquè persona homosexual no ha de renunciar al sexe quan està amb una persona sexual, perquè hi ha models de relació obertes.
Total.
I aquí és trobar on s'encaixa.
Totalment, per això justament parleu, no?, que hi ha un espectre asexual, no? No és que ni simplement hi hagi gent que no senti atracció sexual, sinó que hi ha, primer de tot, que hi ha aquestes moltes atraccions, no?, la teoria d'atraccions separades, i després, no?, que cadascú dintre del col·lectiu asexu viurà de formes diferents. Per tancar una miqueta aquesta entrevista, no sé si ens podria donar algun tip per persones asex i l'amor. Vull dir, sé que és un tema una miqueta complex, no?, potser, però si haguéssiu de resumir com gestionar l'amor des de la sexualitat, quins tips donaríeu?
Jo crec que a mi el que m'ha ajudat moltíssim ha sigut la descoberta de les no monogàmies, de jerarquitzar les relacions romàntiques, perquè a vegades és això, com que es veu la relació romàntica per sobre de tot, i per tant has d'aspirar com aquesta, a posar-la per sobre les teves amistats, a que les teves amistats posin la seva per sobre tu, o sigui, i per tant per mi, a mi m'ha anat molt bé això de jerarquitzar-lo, poder entendre com... També com a mi m'agrada moltíssim quan ho vaig descobrir, a l'anar a les meves amistats alosexuals i dir-les, bueno, com diferències una relació de parella d'una relació d'amistat, quan tens el sexe de la cosa. I com a vegades és un... la complic, o sigui, perquè al final, com cada fet concret ho pots fer amb una relació diferent i no és com... I al final jo veig com una mica la decisió de les dues persones o tres o les que siguin de decidir posar aquesta etiqueta, decidir posar-nos aquestes expectatives, decidim posar-nos com aquesta...
Ui, les expectatives! Quin mal fan les expectatives, eh? I ha sortit moltes vegades en aquest programa això, aquesta frase, les expectatives i l'amor, però sí, fora expectatives, fora jerarquies, què més?
Sí, i bueno, jo crec que és una mica això, i també com anar-se, bueno, com coneixent a un mateix i d'emplenar-te, trobar els propis límits, trobar què t'agrada, què no t'agrada, entendre com... que a vegades potser el que dèiem abans, jo crec que si una relació d'una persona sexual amb una alosexual és possible, poden haver-hi complicacions, però com poden haver-hi amb totes les relacions.
Clar, com totes les relacions de col·legues i tothom, no? Vull dir, és impossible que hi hagi conflictes i no hi hagi preguntes i dubtes.
I l'important al final és tenir el respecte de saber comunicar, saber resoldre, i també saber quan parar. Si hi ha una persona que té una necessitat específica que l'altra persona no pot complir i a la inversa, doncs potser s'ha de fer un pas enrere i revisar la relació si ens fa bé, si ens fa mal i des d'aquí.
Totalment d'acord. Sí, és alguna cosa que vulguis afegir?
Res, l'Eulàlia ja ho ha explicat molt bé. Per mi el més important és això, el respecte, l'autoconeixement, evidentment en el procés de descobrir-te com a sexual, o sigui, és complex i has d'entendre moltes coses, però és molt important quan aconsegueixes entendre també el respectar-te a tu mateix. Si tu sents que tens unes necessitats i uns límits determinats, doncs entendre que això és legítim i que no per cap tipus de pressió de social ni de company o companyi en una relació romàntica o en cap cas has de renunciar a això. I això s'ha de tenir molt clar i a partir d'aquí, doncs, respecte i comunicació.
Respecte i comunicació.
Moltes gràcies, Elsa Velasco i Clara Morató, per venir aquí i visibilitzar algú tan important com és la sexualitat. I res, doncs, moltes gràcies per fer prendre tant a tothom.
Benvinguts.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Fins aquí el programa d'avui d'Obrim el Meló. Recorda que pots recuperar els programes a la carta a orgull.cat/obrimelmeló.